A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 16 minuts. Ara aquesta frase es podria repetir, però no la repetirem. Ignasi, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia, bon any, bones festes de Nadal que les hagin passat. Saludo a tots els que escolten i molt content de tornar-hi.
Home, nosaltres també, de poder-te retrobar.
Molt bé.
Ara, després de festa sempre tot té un aire nou.
Exacte. Tot té un aire lluminós.
Això mateix. Caram, escolta'm. I on ens havíem quedat? Ah, per cert, mirin, posats a preguntar, li agrada Ignasi Montaner el que s'ha pogut veure de... Ah, em fa això. Ah, sí, que segueixi. Li agrada Ignasi Montaner...
Dic que segueixis perquè jo m'imagino que em vas a preguntar, però home, no ho sé segur.
Sí,
no ho sé
jo, segur. Jo crec que sí, perquè és una persona perspicaç i després de tants anys, jo molt em temo que ja sé que contestarà i ell molt es tem que ja sap que preguntaré. O sigui que anem a la pregunta.
Anem a la pregunta.
Ha vist Ignasi Montaner la imatge del projecte de remodelació, la imatge virtual del projecte de remodelació dels museus i de la seva façana marítima?
L'he vist, sí.
I què li sembla?
La pregunta no és tan senzilla, a veure.
O la si resposta dius, no és tan
si
senzilla.
Dius, si m'agrada allò, diré que no. L'aspecte.
Sí.
Ara, em sembla que això és una discussió d'arquitectes. Vull dir, si a mi em ve un arquitecte i em diu, i suposo que el que ha fet el projecte també ho creu, aquesta façana no m'agrada, però no hi havia més solució que fer-ho d'aquesta manera. Aquí ja no hi entro jo. Vull dir, no, clar, és que em penso que tampoc no és...
Una visió pragmàtica aquesta, eh?
Sí, em penso que tampoc no és una cosa de defensar ultrança. Vull dir, em sembla que clar, es perd per un cantó, es guanya per un altre, s'ha de ponderar, i jo, si vols que et digui, primer, la part tècnica no hi entenc pallofa, i en segon lloc, la ponderació aquesta, de si val la pena... fer això, encara que es perdi algun llençol a la bugada, no m'atreveixo a dir-ho. Per tant, deixo que els
molt,
que hi ha...
Molt respectable
ha,
la,
a mi
raonament,
temo
eh?
Que la cosa és una mica... les opinions sobre el tema són una mica apassionades, vull dir que no és una discussió en què hi hagi pau, tranquil·litat i discutim, parlem-ne, això sí, però canviem aquesta coseta, sembla que no és així.
Sí, l'Ignasi em molesta una mica a vegades aquesta rauxa,
sí.
Que té la sensació que
mou. I
que
després mou. Hi ha un altre problema que tampoc no hi entenc, que arreglar els museus de Sitges, que sembla que és una necessitat, i que ara estava encarrilat perquè hi havia els cèntims, el Ministeri havia pagat la Diputació...
Perquè riuen, ja no l'escoltem aquesta expressió dels cèntims, eh? Sí, per això, per aquesta expressió, que val molts cèntims.
Euros.
Euros, però esclar, cèntims...
Pitjor és dir diners.
Pitjor és dir diners.
Diners
tota
són els denaris de l'època romana.
Té tota la raó, l'Ignasi. Però és una expressió que no s'escolta massa sovint,
sí,
eh?
Sí.
Doncs dèiem, per no trencar els raonaments. Sí, aquest projecte
doncs,
val molts
cèntims. Ara, actualment, semblava, jo vaig preguntar el dia que es va fer la reunió si estava tot lligat econòmicament, semblava que sí. Si resulta que es canvia, els diners aquests seguiran sent-hi o seran d'aquells pressupostos que queden arraconats i que no... Són coses molt complexes.
És a dir, una reflexió sobre si qualsevol modificació en el projecte implicaria la pèrdua de la dotació econòmica.
Jo m'imagino que l'Estat, i no sé qui, la Generalitat, la Diputació, sembla que el que paga principalment és l'Estat, no ho sé. Ha aprovat un pressupost per un projecte. Si aquest projecte es canvia, el pressupost suposo que queda anul·lat. S'ha de tornar a començar tot de nou. Jo tot això no m'atreveixo, a més tinc amics amb una banda i l'altra i no vull barallar-me ni amb uns ni amb els altres.
Aquestes edats ja un no està per perdre amistats per aquestes coses, vol dir l'Ignasi.
Entenc les raons dels que s'hi oposen frontalment i també entenc les raons dels que diuen, bueno, és que per això no pot continuar, que això em sembla claríssim, eh?
Sí, això em sembla que és un ànim per tothom, que això així no pot continuar.
Amb aquella explicació que va fer l'arquitecte de com estava el Cau Ferrat i el Maricel, amb escletxes, amb coses caient...
Això coincideix tothom, que l'estat dels museus és...
Ara, si per arreglar això hi ha una solució que no modifica la façana marítima, perquè l'altra façana no es modifica. No. Mm-hmm. Vull dir, si la façana marítima hi és, això ja no ho sé jo.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dit això...
Que he quedat bé.
Molt bé, sí, no, home, perquè és que quedi clar que també en aquesta vida, com molt bé deia la Bèlia Artigues, clar, hi ha gent per tot, no? Doncs no tothom es pot posicionar tampoc tan obertament, si com és el cas de l'Ignasi, que penso... creu que no té prou elements com per poder, diguem-ne, sentenciar d'alguna forma tan...
Penso que la majoria no es pot posicionar. La majoria no hi entén. Per tant, és una qüestió que queda per tècnics. Que es barallin, que arribin a la conclusió que sigui, però que arribin a la conclusió aviat, perquè la situació és insostenible.
Tot i que segurament es pot trencar una llança, home, tampoc la majoria podem entendre moltes vegades de pintura i ens agrada un quadre o ens agrada un altre.
Sí.
I aquí
sí,
doncs molts poden dir, doncs miren, a mi tal com es veu no m'agrada. És a dir, des del punt de vista estètic, està clar que ho diuen els castellans, que per a gustos colores.
Sí, no, la doncs forma del cantó de mar evidentment és lletja, eh? A mi no m'agrada, però bé l'altre, no? Doncs si no és això, què?
Uh-huh.
Que m'ho expliquin.
D'acord. Dit està. On ens havíem quedat?
Estàvem parlant
abans de Nadal.
De l'ensanche.
D'acord. Del nostre ensanche particular.
El nostre ensanche, que així és, com ho deia tothom quan ho deien, perquè uh-huh.
Ara ja no ho diu ningú.
I que algunes vegades s'ha arreglat com l'eixample o l'eixamplis. L'eixamplis. En alguns llocs ho he vist escrit ja fa temps, no?
A Barcelona també s'ha dit molt, aquesta denominació
Barcelona,
de l'ensanche.
Sí, l'ensanche. A Barcelona ja ha triomfat l'eixample.
Ara sí.
L'eixample, mm-hmm. Però ara l'ensanche era veu comuna anteriorment.
Com
no?
Un paral·lelo.
El paral·lelo, sí, home. I el palaio.
I el palaio, sí senyor. Aquestes, diguem-ne, catalanitzacions,
sí,
eh?
Sí, que el palaio ho han canviat per palai, que al meu entendre és una
sí?
Sí, una paraula castellana arregladeta. Suposo que hi ha una traducció de pelaio al català, que en aquest moment si ho preguntes et diré que no la sé.
Sí.
Pelagi o alguna cosa.
No, però hi ha noms catalans,
sí.
És a dir, que són pelai.
Sí?
Sí.
Ja, bueno.
Almenys, jo recordo com a mínim un professor d'història, que és pelai pagès, que
ja,
és
ja,
així
ja,
com,
ja, ja.
Com a com a pelai de nom, que deu ser la traducció de pelai, no?
Suposo. De totes maneres, m'agradaria comprovar si aquest pelai pagès, que
sí.
a mi també em sona...
Que també et sona,
sí.
I ho escriu així.
Sí. Si és perquè és la traducció catalana,
d'acord.
O és perquè ell tota la vida m'han dit pelai i per què m'he de canviar, no? És el
tornaríem a estar en aquesta qüestió dels noms,
Ui, el problema actualment...
I ara que el llibre de família quedarà ja... com una qüestió anacrònica, perquè,
sí.
Com saben tots vostès, la nova llei ja elimina el fet del llibre de família, molt probablement, com deia l'Ignasi no ho sé ho dia, aquella, allò que feien els historiadors, que era anar resseguint fils, serà més complicat.
Sí, és. Tot això dels noms és una... Jo, clar, aquí ja entren opinions personals, tots aquests noms que corren avui en dia de qualsevol tipus...
Que em veig venir.
No sé, un que es digui Pol, un que es digui, no vull dir cap nom perquè sortirà algú.
Bé, de fet ja ho has dit.
Hi ha noms que són...
Pol és català.
Sí, bueno, però és... Clar,
Jan,
és
el Jan és català.
És el poble de Sant Pol.
Jan és català.
Jan diria,
quan diuen Jan la porta,
no.
Jan,
J-A-N. Això és allò que se'n diuen hipocorístics. Quina parauleta.
Ufa, avui sí que ja podem anar a dormir perquè això ha estat l'obsequi, sí, de Reis, però... d'Ignasi Montaner. Hipocorístics.
Hipocorístics, sí. Un hipocorístic és una forma, no sé, pija, una forma xuleta, una forma pedant.
D'acord.
De dir noms afectuosos.
Vaja.
Tothom sap...
O sigui que qui diu Jan la porta fa servir un hipocorisme.
És un hipocorístic, eh? És com el que es diu Josep i li diuen Pep, el Guardiola, sí, per exemple, una senyora que es diu Gertrudis i li diuen Tuies, una senyora que es diu Eulàlia i li diuen Lali, tot això són hipocorístics, eh? N'hi ha, sí, sí, tants com vulguis.
D'Isabel Belli.
Exacte, Belli, exemple.
D'acord.
De tradició antiquíssima en català, de manera que no són cap cosa moderna, sinó de tota la vida, no?
És a dir, aquesta contracció del nom, per dir-ho,
sí,
així.
Sí, sí, sí. Aleshores, el problema que tinc jo és si... aquests hipocorístics s'ha fet servir sempre. El que passa que ara consta n'hi ha en el carret d'identitat. Hi ha gent, antigament, en temps en Franco, com a mínim, i abans ja no s'intentava, però en temps en Franco, per posar un nom a una criatura, mm-hmm, havia de ser el nom d'un sant. Perquè si no...
I que estés a la llista, per dir-ho així,
a
no?
A la llista de sants, no? Aleshores, clar, això ha desaparegut i aleshores actualment pot posar el nom que li doni la gana, no? Aleshores, clar, jo, aquests que fan constant el carrer tenen dia a l'hipocorístic, em temo que confonen la manera com es diuen de la manera com els diuen. Jo em dic tal, però em diuen qual. Amb permís dels valencians, perquè els valencians per dir com et dius no et diuen com et dius, et diuen com et diuen. Com et diuen. Però vaja, a Catalunya
encara és millor això,
eh? Aquí a Catalunya distingim entre com et dius i com et diuen.
Com et diuen, ximplet.
De manera que, clar, a mi em sembla, sí, sí, que sí, estem molt bé que algun digui vull que em diguin Lali, però em dic Eulàlia, el carrer d'identitat diu Eulàlia tal.
D'acord.
I em diuen Lali.
D'acord.
Bueno, doncs molt bé. Això de fer passar el com em diuen el carrer d'identitat no ho trobo.
D'acord.
No ho trobo gaire, això.
I com si algú posés vull que em diguin Mingo i em dic Domènec.
Sí, sí.
D'acord.
Sí. I un altre problema és els noms estrangers. Un diu és que això augmenta la riquesa dels antropònims quan n'hi ha més, mm-hmm, i
és dir, com si un es vol dir Kilian, per exemple,
el món i coses d'aquestes. Jo no ho sé, jo no ho sé si això és veritat. Vull dir, els noms de persona d'un poble són també símbols d'identitat. M'explico, poso un exemple, sí, que ens entenem de seguida. Suposem una tribu de negres i un es diu Congo, l'altre Patanga, l'altre Katinga, i un es diu Pedro. Tu no notes que això rellisca, que aquest tio és una persona desnaturalitzada, que voluntàriament s'ha sortit del seu grup. Doncs exactament igual penso en català en tota la sèrie de noms estrangers. I encara pitjor quan, per exemple, havent-hi noms d'aquí, posen noms d'un altre... Un que es diu Jordi, que li diguin Gorka, que és Jordi en basc. Sí, perquè no et dius Jordi, que ets d'aquí, no ets basc. O un que es diu Joan i li diuen Ivan. Ivan és Joan en rus. Aleshores, bueno, de totes maneres, vull fer constar que això és una opinió purament personal, que les persones que no les accepten i que d'això és que no s'ofenguin, mm-hmm, que em sembla molt bé que es diguin com es diguin, però de la mateixa manera que ells, si els hi pregunten, sí, sí, explicaran les seves raons, jo explico les meves.
D'acord. Tot això a partir, com dèiem, del hipocorisme.
Ha sortit abans per una altra cosa.
Sí, sí. Però no sé què, en qualsevol cas, com que l'Ignasi estava a punt de dir, jo com que això no ho veuré, feu-ho com això d'aquestes, eh? Total, tot això venia per lo de l'Ensanche. Aquí hem estat amb les denominacions i Pelai.
Ens
perdonaran aquesta subordinada tan enorme que hem fet fins a arribar a...
Hem lligat fils.
Total.
Ens estàvem parlant de l'Ensanche, altrament dit Eixample o Eixamplis, que era el barri, per entendre's d'alguna manera, que avui en diuen del carrer del Pecat.
Ja ho pots tornar a dir, que és una denominació aprovada per concurs?
Sí. Bueno, aprovada per la gent d'allà, per fer propaganda, perquè oficialment no.
No, oficialment no.
No constarà el nomenclàtor de Sitges, això, no? Vull dir, clar, l'altre dia vaig llegir el diari, a l'Eco, em sembla, que deia...
I et vas a ser l'EIA.
No, ja s'arreglaran. Hi ha tantes coses que no m'agraden. Però és que, a més, els que ho han fet de cara a fora... Perquè de cara a dintre la gent n'està tipa del nom, eh? La gent no els hi fa cap gràcia. De manera que potser han conquerit clients forasters i han perdut clients interns. Vull dir, no ho sé, però vaja, és igual.
Total. Bueno, estàvem doncs, en què?
Al carrer del Pecat, que és l'Alain Sánchez, i aleshores ja vaig explicar l'altre dia que es va crear perquè la fàbrica que posteriorment va ser la fàbrica Tarrida, que actualment ja no existeix, doncs que un temps va ser, poc temps, sembla un any o dos, va ser fàbrica Batlló de teixits. I aquests batllors, que eren de Barcelona, i tenien fàbrica a Barcelona, i després van tenir fàbriques a cap a Olot i coses d'aquestes així, i que eren fabricants importantíssims, com que sabien que aquí Sitges hi havia problemes laborals, van buscar gent de fora que vingués a treballar, i aquesta gent s'havia d'allotjar. En aquell temps no era això que vivien a Barcelona i treballaven a Sitges, o viceversa, en aquell temps, si vivies a Sitges, si treballaves a Sitges, vivies a Sitges. Doncs van haver d'allotjar-los i aleshores es va urbanitzar tot allò exactament davant de la fàbrica Batlló. Bé, aleshores, tal com vaig dir, aquests senyors hi van estar 2 anys. El 1870 van marxar primer cap a Barcelona, van obrir una fàbrica a les Corts, van trellar tota la maquinària i va quedar la fàbrica Batlló va quedar buida. I llavors se'n va aprofitar el senyor Tarrida. El senyor Tarrida era un americano que va obrir una fàbrica de sabates al carrer... El tinc aquí apuntat i no deixo... Perdó, és igual. Una fàbrica de sabates... Tinc entès el carrer Major. És igual. La fàbrica Tarrida. I quan va quedar... la fàbrica Batlló va quedar buida, aleshores va decidir traslladar. Va tenir força èxit i va obtenir del rei, que en aquella època encara hi havia aquestes coses, bueno, era l'any 1876, vull dir, va obtenir el privilegi de poder fabricar sabates amb cosit a màquina, perquè fins aquell moment les màquines es feien i es devia inventar, no sé si a Anglaterra o als Estats Units es devia inventar una màquina per fer-ho. Ell va comprar les màquines i el rei li va concedir
que el permís per utilitzar-les
només pogués fer-ho ell en tot Espanya. Aleshores això li va produir molts beneficis.
Un home amb influència, doncs, no?
Sí, va vendre quantitats industrials de màquines, de sabates d'aquestes, a l'exèrcit. I va fer molts cèntims. Va tenir problemes, suposo que ja és una història força coneguda, sobretot els llibres. Se li va incendiar una vegada la fàbrica, van córrer tothom...
Aquella història que ens va relatar, que apareix també en els Sitges dels nostres avis.
Va córrer tothom a arreglar-ho, se'n van sortir, l'endemà de l'incendi la fàbrica ja treballava. Aleshores, al cap d'un temps, quan el senyor Tarrida es va fer gran, ho van passar al seu fill, que es deia Tarrida del Mármol, Tarrida del Mármol, i després va durar un quant temps i finalment la fàbrica va tancar. I aleshores l'en Sánchez, poblat fins aquell moment per treballadors, va anar deixant de tenir la seva utilitat, els treballadors es van traslladar, van anar a buscar feina en un altre lloc, i altres sitgetans van venir a omplir els buits que quedaven, i actualment doncs aquell barri no és de treballadors, sinó un barri, no sé si dir-ne comercial, no sé si hi ha gaire gent que visqui, vull dir, si és gaire...
Com encara sí que hi ha...
Sí, hi ha pisos, que, es veu que d'això i tal. Llavors, l'última cosa que quedava per remodelar d'aquest barri era la sortida al carrer, el carrer de les Parellades, el que avui és carrer del Marquès de Montroig, perquè tot això, tot l'en Sánchez, era el carrer de Primer de Maig.
Entesos.
Vull dir, llavors, la plaça de la Indústria...
És a dir, per tant, quedava incomunicat, per dir-ho d'alguna manera, entre Parellades i tota aquesta zona del carrer Primer de Maig.
La plaça de la Indústria fins a les Parellades, el que avui és carrer del Marquès de Montroig, allò era horts. Seguien sent horts, vull dir, no? I es va fer un projecte més d'una vegada per obrir-ho, perquè era del pura lògica obrir el carrer, no se'n va sortir, i llavors l'any 1937, em sembla que era, en temps de la guerra, l'Ajuntament no sé com dir, revolucionari, o que és, suposo que per donar feina a gent i per posar-se medalles, va obrir el carrer, que durant tota la guerra no va tenir nom. Era un carrer obert, sí. Suposo que no hi havia cap casa, era un...
A veure, sí, que es va obrir quan la República.
Sí, la República, la guerra.
La guerra,
és concretament. D'acord. Perquè la República s'entén abans
sí,
de la guerra.
Sí,
no?
Sí, d'acord, és a dir, en ple període de la guerra es va obrir el carrer, guerra, el que després seria el carrer Marquès de Mont-roig.
Sí, sí. I llavors, quan va acabar la guerra, com que la plaça, el cap de la vila, fins a la guerra es deia plaça del Marquès de Mont-roig. La gent en deia cap de la vila,
sí.
Però era plaça del Marquès de Mont-roig legalment. Durant la guerra va ser la plaça de Bonaventura Durruti. I a l'acabar la guerra, evidentment, el Durruti havia de desaparèixer com un coet d'allà. Aleshores se'ls va plantejar el problema. Tornem a dir-ne plaça del Marquès de Mont-roig o cap de la vila. I amb molt bon criteri, l'Ajuntament, després de la guerra, va decidir que la plaça seria plaça del cap de la vila. I el pobre Marquès de Mont-roig, què en fem? I el van traslladar al carrer del Marquès de Mont-roig.
Sí, gairebé com qui no vol la cosa, acabem de passar el 2009, sí. O sigui, als 70 anys del cap de la vila, amb la denominació oficial del cap de la vila.
Sí, sí. Com tantes coses com podia es podia celebrar.
Sí, sí, sí. Bé, qui diu el 70 és igual, podem celebrar el 75è, que serà d'aquí 4 dies. El 75è aniversari de la denominació oficial de cap de la vila, com a cap de la vila,
sí, sí.
Que va ser el 39, doncs. És a dir,
l'any
39.
L'any 39, podria ser cap al mes de març o maig. O
És a dir, un cop ja la placa... Bé, ja ho saben que l'Ajuntament no va ser precisament qui va descollar la placa de Durruti.
No, va ser un soldat a cops
de martell. I una sitgetana a cops de pal d'escombra.
La sitgetana va intentar... Ella
va intentar això des d'un balcó.
Ha sortit amb fotografies, amb
imatges, amb moltes imatges. Doncs el cap de la vila, per decisió de l'Ajuntament, així es va anomenar. Per tant, quedava el nom de Marquès de Mont-roig en l'aire.
Quedava sense localització, sí. I llavors doncs van trobar aquest sistema, que tampoc no veig perquè havia de ser tant, perquè el Marquès de Mont-roig era un tio popular aquí a Sitges, s'havia educat, no sé si era nascut a Sitges, però s'havia educat de petit a Sitges, era amic de la gent, va arribar a senador a Madrid, va aconseguir favors per la vila i tal, com tants altres, vull dir, el senyor Víctor...
Un bon efector.
El senyor Víctor Balaguer també va aconseguir coses per la vila, sobretot perquè li interessava perquè el votessin a cada elecció. Es presentava per Vilanova i Sitges, i per tant havia de fer ser bon noi, perquè si no, no el votarien. Doncs el senyor Víctor Balaguer també va fer molts favors a Sitges, i fins fa 4 dies no ha tingut carrer. Però Marquès de Mont-roig va tenir... potser hi va influir molt, que va, entre els favors que va aconseguir, n'hi havia un que feia especial il·lusió a l'Ajuntament, que era que va aconseguir de Madrid que l'Ajuntament de Sitges fos il·lustríssimo.
Va ser el Marquès de Mont-roig?
Sí. I això, clar, vull dir, que ens arreglin un carrer o d'això, no, però que l'Ajuntament sigui il·lustríssimo, l'Ajuntament el va omplir de goig i li va dedicar la plaça.
D'acord, i continuem així, eh?
Sí, sí.
Bé, sent il·lustríssim Ajuntament.
Home, i tant, vull dir, això d'aquests títols és un embolic, no?
D'acord.
És una vila, no sé per què és una... Actualment no sé si hi ha normativa sobre això, però és vila...
Segurament sí,
és vila de tota la vida, vull dir, potser del segle XVI o XVII ja ho era. Sí. I en canvi...
És a dir, no ens correspondria aquesta denominació pel nostre Ajuntament.
No sé com va. Però vull dir que això dels títols és molt, molt aleatori. És una cosa que, clar, que té de més per ser il·lustríssim. Què vols que et digui? Vull dir, el veí del costat, els de Ribes, no sé si es barallaran per tenir el títol.
Il·lustríssim Ajuntament.
aquí, mira, sí. No? És el mateix cas que passa amb la Villa de Madrid. No?
Sí.
Una ciutat robusta.
I és la Villa de Madrid.
És Villa. Una vila, sí, sí. Sitges.
Villa i Corte.
I no ha canviat. I segueix sent vila.
D'acord.
Per això et deia que no sé si hi ha exactament una normativa que digui a partir de 40.000 habitants passes a ciutat o no hi passes. Vull dir, no sé com n'hi ha.
En qualsevol cas, com que en la jerarquia eclesiàstica és il·lustríssim i reverendíssim, aquí no s'arriba en aquesta qüestió. Es quedem amb l'il·lustríssim ajuntament de nominació que en el seu dia va fer possible Marquès de Mont-roig. I fèiem referència al Marquès de Mont-roig perquè al final va ser el carrer, diguem-ne, Marquès de Mont-roig, també el que va sortir després d'aquesta reordenació en època de...
El Marquès de Mont-roig, sí, a finals del segle XIX.
D'acord.
1890 i tant, em sembla que era.
Sí, però el carrer, la denominació del carrer va ser... Després de la
plaça.
De la plaça.
De la plaça
va ser a finals del segle XIX. I la,
i
del carrer, un cop passada la guerra, no?
L'any 39. Així que van reformar els noms dels carrers, li van donar el carrer de, de Marquès de Mont-roig.
D'acord. I el carrer Marquès de Mont-roig, que havia estat, diguem-ho així, urbanitzat durant la guerra,
sí,
i li van donar un nom...
S'havia obert.
S'havia obert.
Jo dubto que hi hagués cap casa.
D'acord. És a dir, només obert el pas,
des
del carrer Primer de Maig fins al carrer Parellades.
Sí. Pues és. Aquí veig que tenia apuntat i ho dic per no d'això, l'única cosa que em quedava per dir del barri aquest de l'Eixample, que sembla que en certa època, i no sé si va tenir molt èxit perquè això dels noms xistosos o graciosos,
ai,
això de xistosos no queda bé, oi? Això dels noms graciosos.
En català existeix un xisto?
No, és un acudit. Aquests noms surten, però de vegades potser només diuen 3 o 4. Jo he trobat escrit en com a mínim dos llocs a l'Eco que el barri aquest en deien el barri del no entendre, el barri del no entendre, cosa que no ho sé, no he aclarit per què era.
D'acord.
Sospito...
A la totalitat del barri, eh?
Sí,
a l'Ensanx
sí,
en deien el barri del no entendre.
El barri del no entendre. Sospito que era perquè era barri de gent potser immigrant i o andalusa o murciana d'aquella època i hi havia molt xivarri. Hi havia molt soroll. I anaves allà i no t'entenies perquè tothom cridava per aquí, per allà. Jo interpreto que és això, però que consti que no ho he trobat enlloc, però és l'única explicació possible.
Això és una interpretació així, apòcrifa.
Sí.
I per què?
Una vocació aventurada i...
Sí, ja. Però que s'havia denominat el barri com el barri del no entendre.
Barri del no entendre.
Com a mínim has trobat, diguem-ne, 3 referències a aquesta denominació.
I si algú té algun coneixement millor...
Del per què s'anomenava així?
Clar, això... El que ho podia haver sabut fa temps era el Pepe Matas, però clar, fa molts anys que és mort, que et coneixia Sitges de...
De Pepa.
Sí, coneix tot, ho sabia tot.
Doncs el barri de l'Ensanxe amb aquesta denominació del barri del no entendre. 11:42, en un mes tornem a resseguir, però on continuarem? Si hem tancat l'Ensanxe.
Ara la següent urbanització, que és l'urbanització de l'Hort Gran. Per qui no sàpiga què és l'Hort Gran, són els carrers de Cuba i el carrer del Prado. I les cases que hi ha entre mig.
D'acord. Allò és l'Hort Gran, eh?
Allà hi havia l'Hort Gran.
Sí, diguem-ne que era per...
La casa de l'Hort Gran hi era fins fa poc a la carretera, davant del carrer de la Illa de Cuba, una casa que abans era els magatzems dels germans Chacón. Al costat, tocant per paret, amb la plaça de l'estació, amb aquella oficina de turisme que hi havia.
Sí.
A darrere...
Hi havia
una masia, una casa, que el feien servir de magatzem el germà Chacón. Jo encara l'he vist, tinc foto. No sé si dec ser l'únic que té una foto, perquè no crec que la fotografia és ningú, aquesta.
I aquesta casa era l'antiga masia de l'Hort Gran.
De l'Hort Gran. I l'Hort Gran era les cases que hi havia entre la masia i el carrer Jesús. I això es va urbanitzar i d'això.
Doncs seguirem per l'urbanització de l'Hort Gran en la propera trobada amb l'Ignasi Maria Montaner. Ignasi, gràcies.
De res.
Fins a propera.